bon dia. En aquest diumenge de l'any 2001 presentem novament el programa Tal com érem. Gustosament, seguint amb la nostra trajectòria de donar una mirada al passat, amb gratitud i ganes de continuar amb optimisme. Les fermes decisions honren i ennobleixen les persones que tenen ja alguns cabells blancs, arrugues també a les mans, però el seny català que tant ens honra el tenim viu i esperançador i el cor ple de joia i d'il·lusió, perquè confiem en la present generació i en la futura, que és fruit de la constància, la bondat i el treball honrat. Aquest programa va dedicat al públic en general, el qual el presento amb molt de gust, però fent un incís a les persones que tenen una edat i que avui poden disfrutar d'un temps de lleure, de pau i d'una renovació constant, perquè així és la vida, com ens ensenyen els arbres. I d'una manera molt representativa l'ametller, alt i ferm, de fermes soques i de fermes arrels. Quan arriba el fred hivern, es queda sense cap fulla, aguanta totes les inclemències del temps hivernal, però dintre seu guarda la sàvia, esperant la joiosa primavera. I arribat l'esplendorós temps del sol, del vent, els primers rajos de sol calents, ell reviu i ens ensenya les primeres flors. Doncs aquí, a casa nostra, és el primer arbre que floreix i ens alegra al mirar la seva blanca flor. Com ell, tots plegats, esperem aquest joiós temps per renovar-nos i conviure, tant els més xics com els més grans. Avui el programa serà un magazín, el recull d'alguna de les entrevistes que hem tingut amb les persones que han passat per aquest programa. I d'entre elles hem escollit la presència de la Dolors Gubianes i d'en Josep Gallardo. La primera convidada del dia d'avui és la Dolors Gubianes i escoltarem part de l'entrevista que vàrem tenir.
I després d'haver escoltat aquest tema que ens acompanya cada setmana, començarem doncs l'entrevista amb Dolors Gubianes i Pi, que ens explicarà una miqueta les festivitats que es portaven a terme fa uns quants anys. Hola, bon dia, Dolors.
Bon dia, Elisabet.
Ens podria explicar una miqueta les festivitats del mes de maig que es portaven a terme fa cosa de 40 anys?
Les festivitats d'aquella època eren molt diferents d'ara. Es feia un mes de maig així molt, molt religiós, molt d'anar al rosari cada dia. Les noies d'aquella època, totes les que podíem els dies de cada dia, anàvem a l'església, resaven el rosari al vespre, cap allà, no sé si eren les 7, les 8 al vespre, procuràvem anar-hi, i llavors, quan ja s'havia resat el rosari, es resava una sèrie de precacions a la Mare de Déu, i a cada una, que eren 5, es resava, doncs es cantava l'Ave Maria. Aquesta era una de les coses que es feien amb normalitat. A part d'això, hi havia moltes altres activitats. Totes les noies que volien cantar amb el cor parroquial podien anar-hi i era lliure d'anar-hi el que volgués, eh? A part d'això, doncs, d'altres activitats, perquè doncs, durant el mes del maig es feien també funcions de teatre, es feia, per la Puríssima també es feia la festa de la Puríssima, després també es feien els diumenges al dematí uns rosaris pels carrers, que en deien Rosari de l'Aurora, que es feia al dematí, es feia d'horeta, per allà a les 8 o les 9 del dematí, i llavors tothom qui volia, homes, dones, nois, noies, hi anava tothom. I més tard hi va haver un moviment més mogut perquè va resultar que es va complir l'any 1954, es va complir el primer centenari de la definició dogmàtica de la Immaculada Concepció de Maria. I llavors a partir d'aquí es van fer també moltes coses extres. Es va mirar de voler fer, bueno, això es va fer abans per això, es va voler fer l'altar de la Puríssima, perquè ja que doncs, hi havia molta devoció a la Mare de Déu, hi havia, és que l'Església estava molt diferent de com està ara,
sí,
però completament diferent. Doncs llavors es va parlar, hi havia l'altar major improvisat, hi havia els altars laterals que també estaven improvisats, hi havia l'altar doncs mirant els que estem assentats als bancs a la dreta, el que ara és l'altar de la Puríssima, només hi havia la taula de l'altar. I llavors es va parlar de fer una imatge de la Puríssima, perquè amb tot això també dintre la parròquia hi havia un grup de joventut que en dèiem aquella època d'Acció Catòlica, que podia ser qui volia. No era res més, doncs, que era un grup de nois i de noies. El que passa que llavors els nois anaven per un cantó, les noies l'altre, mai es feia una cosa mixta. Llavors aquestes persones tenien un compromís més que res, és com ara moltes coses d'aquestes, eh? Sembla que sap que hi ha tot plegat, doncs era un compromís d'anar cada setmana a fer una espècie de catequesis, es llegia l'Evangeli i una formació cristiana. A partir d'aquí llavors s'agafaven uns compromisos que es feien dos diferents activitats, i una de les activitats que, doncs, que, es volia, que es va intentar portar a terme era mirar si podíem comprar una imatge de la Puríssima, i per aquí va començar la cosa.
Això mateix, i quina quantitat de diners no sé, es necessitava per poder comprar la imatge de la Puríssima?
Jo actualment la quantitat de diners no me'n recordo. El que sí que es va pensar que es podia demanar a tot el poble si es volia col·laborar. No va faltar ni mica d'ajuda. Es van fer unes cartolinetes petites d'uns 5x7 centímetres que deia jo, i llavors hi havia uns puntets que deia que porto el cognom de la Mare de Déu, faig entrega del donatiu per poder adquirir o tenir, no sé com ho deia exactament, a la nostra parròquia una imatge de la Mare de Déu. I a partir d'aquí això es va passar a totes les cases que sabia que hi havia una dona o noia que portaven un dels cognoms de la Mare de Déu. Aquest donatiu, llavors es va dir, perquè és clar, la primera cosa que et pregunta la gent, més o menys què es té de donar. es té de tenir en compte que l'economia d'aquella època i els jornals eren però molt diferents dels d'ara. Fent un esforç es va dir que si es podia era molt important donar 25 pessetes. Es va donar 25 pessetes i n'hi van haver que van donar més. Jo recordo com a cas extraordinari que una senyora gran ja ens va donar 100 pessetes, que va ser una cosa, bueno, fora clar, de mida. Ja,
clar, demanant no només 25, i que siguin 100, això és una generositat, però estupenda.
I tant. A més, les persones ho van agafar amb tant interès, vam agafar aquests cartronets i vam passar casa per casa, sense cap compromís, qui vulgui donar que dongui, i qui no, el tornem a passar a recollir un altre dia, perquè, estàs clar, les persones em puguis parlar a casa i t'ho puguis pensar. Vam tornar a passar a recollir els cartrons al cap d'una setmana, i aquests cartronets els van entregar tothom va col·laborar. I un dels casos curiosos és que algú que, per exemple, es diu Teresa, un nom d'aquests que no és cognom de la Mare de Déu, doncs va venir i va dir: és que jo també me'n dic, perquè em dic Maria. I és clar, al no saber-ho, perquè normalment tens l'acostum les persones a dir-los un nom, doncs aquestes persones, inclús aquestes, n'hi van haver que van venir i van dir: jo vull col·laborar perquè també em dic Maria. Això va donar una empenta molt grossa. És clar, a part d'això, llavors no n'hi havia prou tampoc, es van fer altres activitats, perquè a l'altar de la Puríssima, no sé si ho he dit abans, em sembla que sí, només hi havia la taula de l'altar, no hi havia res més. I a partir d'aquí, doncs llavors es va intentar, la primera cosa, comprar la Puríssima, i llavors es va fer, com si diguéssim, la mica de retaula de darrere, que també és diferent del que hi ha ara, perquè hi havia uns adornos al costat.
Va. I... doncs això, si en cas, ho explicarem després d'escoltar una bonica cançó que la Dolors ens ha escollit.
Jo et proclamo mon amor mai igualat. Dolça terra, jo t'estimo i amb el cor tot abrandat. Terra meva, jo et proclamo mon amor, per tu ma vida serà l'alegria del vas de l'amor. Terra nostra, ta preuada formosó, tingui sempre la besada del meu cor. Jo et proclamo mon amor mai igualat. Dolça terra, jo t'estimo i amb el cor tot abrandat. Terra meva, jo et proclamo mon amor, per tu ma vida serà l'alegria del vostre amor. terra nostra te preuada formosó. Tingui sempre la besada del meu cor, terra nostra, terra aïmada, per a tu la flor millor, per als sants les flors boscanes, per a tu la flor del cor.
Llavors es va pensar en fer obres de teatre, perquè normalment, per la festa del mes de maig i de la Puríssima, les noies feien teatre. I també mai es havia exclòs que haguessin de ser totes d'Acció Catòlica. Acció Catòlica, doncs, les d'Acció Catòlica a vegades portàvem una mica la davantera per organitzar una miqueta la cosa, perquè un o altre ho té de tirar endavant, com ara els que sou l'emissora, que també sou uns que aneu davant, doncs hi havia d'haver algú. Però hi havia les portes obertes a tothom que li agradava, doncs, una mica de teatre. Es feia teatre per recollir diners.
I oi que aquest teatre no era mixte?
No era mixte, perquè quan fèiem teatre les noies només en fèiem les noies, i quan feien els nois només feien els nois, perquè els pastorets també tampoc eren mixtes. Esclar, és molt difícil una cosa, i després de tants anys, recordar-te gaire de tot. Hi havia algunes obres, l'Antònia, la Carbonera, que va ser molt famosa, a casa la Francisqueta, les Dones de la Passió, Joana d'Arc, a Montserrat hi ha Bruixes. Totes aquestes obres són les que em recordo més, perquè són les que jo, doncs, també vaig col·laborar una miqueta. Clar, en van fer moltes altres d'obres de teatre, però aquestes van ser unes de les que jo, la primera que vaig col·laborar, va ser Joana d'Arc, no, amb les Dones de la Passió, que feia un paperet d'aquells de grup que només surten allà, però bueno, ja vaig sortir a l'escenari. A partir d'aquí, era molt jove, va, que tens de fer teatre, perquè hi havia una senyora, que era una noia, que es deia Tresina Serra, que vivia sobre allà on va el Ramon, que era una persona que molts la recordareu, que era gran, que tenia una mica de defecte a l'esquena, i aquesta persona tenia molta paciència amb el jovent que ens venia, va, teniu de fer teatre, i nosaltres no en volíem fer, perquè era molt obligat anar a ensejar, perquè per preparar les obres de teatre els horaris de treball eren molt diferents d'ara. Es treballava 8 hores tota la setmana, inclús el dissabte, i és clar, com que treballaven 8 hores, les unes treballaven al dematí, les altres treballaven a la tarda. Doncs per poder ensejar, la millor hora era el diumenge a la tarda. El diumenge a la tarda, si fèiem teatre, no podíem anar al cine.
Clar.
Era una mica problemàtic. Però bueno, després que ens insistia força, va, si feu, bueno, decidíem, fèiem el teatre. I llavors també m'ha passat una cosa, que en el teatre, perquè nosaltres en aquella època, doncs, poguéssim ja aprofitar més el diumenge a l'ensejada, llavors hi ha una persona, hi ha hagut una persona a Navàs que se li ha reconegut, però els navassencs no li reconeixerem mai prou, que és Doña Anna Soler Daniel, per mi Doña Anita i per molts Doña Anita, que aquesta senyora, quan vi fer les classes, que no tenia mai un no per tingo, al vespre anàvem a casa seva i ella, per començar, ens llegia tota l'obra de teatre. I després aquesta senyora a nosaltres ens feia recitar l'obra, que a vegades era en prosa i a vegades era en poesia, per donar-hi un sentit correcte. O sigui, ens feia com unes classes de declamació. I això ho fèiem al vespre. I ho feia al vespre ella, després d'haver treballat i d'haver preparat tot el col·legi i d'haver-ho fet tot, encara ens dedicava els dies de la setmana que fóssim, que nosaltres ens anés bé, perquè ella se'ns adaptava. I llavors eren els primers ensajos que fèiem. A partir d'aquí, llavors anàvem el diumenge a la tarda i llavors ens ensajaven. I llavors amb això col·laboraven també moltes persones.
Molt bé, doncs Dolors, si li sembla bé, podríem tornar a escoltar un altre tema de la veu de Salomé i a veure si us agradarà.
Pageseta moreneta, vull cantar-te una cançó. Vull dir-te d'una vegada que també t'estimo jo. Com es mimen i s'estimen per les branques els ocells, perquè no hem de manyugar-nos tu i jo com fan ells. no sents com refila la cardina, que en el niu senyora tota sola. El company volgut de ploma fina alçat al vol de cara al sol i no tornat, i a cercar-lo ella volat. Ja de retorn el gall us ens refila entre les fulles, i ens el tirons va la femella en el ocell. Per què has trigat així? Que manca el niu de nostre amor l'encís? I ell li respon ocella, petita i vella, seguim a saltirons de nostres il·lusions l'estrella. I tot saltironant per la verdor canta l'amor, la, 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 la. Veig pageseta que torna roja, tes ulls em diuen ben clar que sí. De tes llavis un petó voldria jo, tu m'estres amb teus ulls negres al meu cor. Ets ma vida, ets ma joia i mon tresor, com el cant de la cardina nostra cant, serà dolç, serà amorós i triomfant.
Bueno, en primer lloc voldria agrair a tot el poble de Navàs, que sempre ha estat a punt de col·laborar amb totes les coses. Si se li va de bona manera, tot Navàs col·labora. Després, també m'agradaria poder llegir una estrofa d'aquests goigs que tant ens estimem. És pel maig quan s'honorora aquest poble de Navàs, amb rosaris de l'aurora i els balcons pomells dels cors. Dels cors nostra Mare Pia, feu el tas de santetat. Tota vella sou Maria, concebuda sense pecat. A part d'això, que m'ha fet molta il·lusió, perquè segurament que molts direu, i de què ve ara això? Avui he fet, dintre les meves possibilitats, una mica d'aclaració del que havia passat en aquella època. Ara, jo, encara que no hi siguin, penseu que la família és molt important. Jo tinc molt a agrair als meus pares i als meus germans, perquè sempre que havíem de marxar, que havíem d'anar a fer alguna cosa per la parròquia, sempre s'ho combinaven, no deien mai un no, i això, penseu que les famílies és molt important si es té l'apoio d'aquests. Després, voldria agrair a tothom que col·labora a l'emissora, que trobo que és un medi d'unir els navassencs molt maco, i d'una manera especial, bé, jo, a tot Navàs, perquè d'aquesta manera no em descuido a ningú. Navàs i tot, encara que no siguin de Navàs, els que no siguin de Navàs, i Balsareny, i l'Ametlla, i Porreig, i el que sigui, que ens coneguin, a tots, i si no ens coneixen també. Però d'una manera especial, a una persona que fa possible fer aquests programes tan macos, i una altra que els fa possible i no es veu. La que no es veu és l'estimada Elvira Malgosa, que tots coneixeu, i la seva neta, que és la que posa molt treball en fer aquest programa, que és la que us ha parlat i us ha dirigit, l'Elisabet López Cornelles. Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies a vostè, Dolors.
Gràcies, Dolors,
per haver acceptat la invitació del nostre programa. Doncs bé, doncs ara ja arriba el final del nostre programa, en el qual hem tractat una miqueta el tema de les festivitats d'abans, de la mà de Dolors Gubianes.
Em deixes dir, sí, a reveure?
Sí, un moment. I llavors, doncs, només cal dir això, que hem estat amb tots vostès, Elisabet López, Elvira Molgosa i la nostra invitada, Dolors Gubianes. Vostè té la paraula, Dolors.
Només he de dir, a reveure.
Doncs us deixem amb aquest tema, Vall de Rams.
Vall de Rams! Ai, carai! Quan refereixo
fila el cornetí, es remou tot l'embalat. Doncs ja se sap què vol dir, que el Vall de Rams ha arribat. No els faré pas al distret, com acostuma a fer algú. Content em gasto el duret i et compraré el ram per tu. Content em gasto el duret i et compraré el ram per tu. Guarda el ram que t'he donat com si fos el més flairós. Ella et dirà que hem estat avui molt juntets tots dos. Ai, Maria, ai, Maria, que ets formosa. Ai, Maria, tens les galtes de satí. Ai, Maria, que dejós que jo seria. Ai, Maria, ai, Maria, si ballessis sempre amb mi. Ai, Maria, ai, Maria, si ballessis sempre amb mi. Ai, Maria, que dichós que jo seria. Ai, Maria, ai, Maria, si ballessis sempre amb mi. Ai, Maria, ai, Maria, si ballessis sempre amb mi.
Doncs seguidament escoltarem el que un dia va ser el nostre convidat d'aquest programa, en Josep Gallardo i Salanic.
I ara començarem l'entrevista d'avui, on la primera part farà referència a la infantesa d'en Josep Gallardo Salanic. Hola, bon dia, Josep.
Bon dia.
On va néixer vostè?
Miri, el passeig de Ramon Vall número 28. Ara actualment és el 40, o sigui, sobre Cal Marc.
A quina escola va anar a estudiar?
Primer al Col·legi Sant Josep i després les escoles nacionals, o sigui, on ara hi ha la Llar d'Avis.
Va continuar sempre en aquesta escola?
Vaig començar molt petit, doncs les vacances tot era jugar pel carrer i a casa els meus pares, el meu oncle, van decidir que anés a prendre. Jo remullava els clients, sobretot sobre un tamboret perquè no hi arribava.
Perquè bueno, vostè va començar fent d'aprenent, de barber, i llavors
sí.
Quina relació hi havia entre els barbers i els clients?
Bona relació. Tothom que jo els remullava, i inclús quan els afaitava, pues, tots teníem grans xerrades.
Llavors, quins temes es tractaven habitualment en les xerrades?
Bueno, activitats de futbol, que llavors el futbol estava d'allò, llavors feia uns anys que havia passat la guerra, tothom explicava coses, i n'hi havia un que tots ens agradava perquè explicava coses de la guerra i de l'emoció, i diu que una vegada estava en una esplanada i els estaven ametrallant amb una avioneta i tirant-los bombes, i tot això, i en un moment donat, diu que ja van acabar les bombes i les allò, i van tirar-hi la caixa i tot. Diu, si ens descuida, diu, ens tocàvem. Nosaltres hi disfrutàvem molt.
Sí. I des de la barberia sentien el pas del carrilet?
I tant, era 10-12 metres. Per cert, el diumenge quan baixava el tren de les 3, llavors nosaltres plegàvem.
Mm. I el fet d'anar a Vilafruns va ser per raons laborals?
De moment no. El meu pare treballava a les mines i vam anar a viure, i llavors vaig anar a l'escola Sallent, a l'escola de Jaume Soler Daniel, el germà de Doña Anita, que feia de mestre aquí a Navàs. I, per cert, molt bones persones i molt bons mestres.
I doncs ara, si li sembla bé, podríem escoltar un tema que vostè va triar. Doncs serà un tema de la pel·lícula Ghost, Unchained Melody.
Oh! the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
I ara, doncs, després d'haver escoltat aquest bonic tema escollit pel nostre convidat, ens endinsem ja a la segona part de l'entrevista. Parlarem del seu ofici. Vostè quan s'incorpora al món del treball?
Vaig començar a treballar a les mines de Vilafruns d'aprenent, al taller.
I quin ofici va aprendre?
Mecànic.
Mecànic. Li agradava aquest ofici?
Molt.
Per què?
Perquè sempre m'havien tibat això dels ferros, tant si eren màquines com cotxes, em vaig tirar més a les màquines que no parla més.
Sí, i aquest treball el va continuar fent fins que es va jubilar?
Sí, sí, fins al final.
Quins records en té del seu treball?
Molt bons, molt durs, ja que aquells temps es feien moltes hores i quan acabava de treballar, el dissabte i diumenge, llavors feia de barber.
O sigui, tot el dia estava treballant.
Estàvem treballant tota la setmana, menys a la tarda.
Sí. I a quin lloc treballava vostè, a Navàs o fora del poble?
Primer, com he dit, vaig començar a Vilafruns, després vaig anar a treballar a Manresa, en diferents tallers. Pot ser que el que em va marcar més va ser el primer que vaig anar, que era el taller Serratera, actualment és el polígono industrial.
Molt bé, doncs si li sembla bé, ara podríem escoltar un segon tema, també escollit pel nostre convidat, del grup Ostres Ostres, Saxo Cubano.
Thank you.
després d'haver-nos deleitat aquesta cançó que hem escoltat amb el seu ritme, ens introduïm ja a la tercera part de l'entrevista que estem mantenint amb en Josep Gallardo. I ara el nostre convidat ens explicarà la seva tasca al Centre Excursionista Navàs. Vostè pertany al Centre Excursionista Navàs, oi?
Sí, des de fa molts anys.
Josep, expliqui'ns alguna cosa del seu paper dins el Centre Excursionista Navàs.
En aquest moment, diguéssim, estic a la Junta. Som 20 persones repartides en tot un pilot d'activitats que fa el centre.
Ens podria explicar com és el món de l'esquí, que vostè hi és present i actiu?
Poder, aquest és un dels temes que, de l'esquí que, diguéssim, ens en cuidem. Som 3 persones que hi som i preparem com hem de fer tot el de... diguéssim, d'anar a esquiar, dels cursets d'infantils, que els fem de 6 a 15 anys, els de la gent gran, per aprendre'n i per perfeccionar. Els 3 són davant, però a darrere tenim tot un pilot de gent que ens ajuda, que és l'altre del grup.
I els excursionistes porten una dieta especial?
Jo crec que tots mengen normal, però esclar, segons l'activitat, com això d'esquiar, com anar a pujar muntanyes, doncs fruits secs i beure molta aigua.
Per tenir bones energies.
Sí.
I llavors ens es podria explicar una miqueta quins canvis ha patit la roba de l'esquiador des de que vostè va iniciar-se fins a l'actualitat?
Molts i molt agradables. Per qui el porta hi ha moltes coses, començant pels mitjons, les botes, la roba transpirables i impermeables, són actualment, fibres polars, guants, la veritat tot. Al principi s'anava amb un esclop i una sabata. I en comptes d'esquís han passat ara actualment amb el tipus carbon, que ja hi en fan de tots els tipus. El carbon, tot i això, és obra dels americans, que sempre ens volen dominar.
Molt bé. I ara, doncs, el tema que escoltarem serà Quererte a ti, de Bettina Osborne.
Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es como jugar el verbo amar en soledad. Quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y aguantar. La palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y a oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace
Ens endinsarem ja a la quarta i última part del nostre programa d'avui, continuant amb el tema del Centre Excursionista Navàs. I del Centre Excursionista Navàs, quina és la pròxima caminada que té organitzada?
La caminada popular, com cada any. Aquest any s'anirà a Merola a esmorzar i tornar. Total només seran 14 quilòmetres. O sigui que poden venir els avis, els fills i els nets. Això serà el dia 30 d'abril.
I la de resistència quan es farà, Josep?
És el dia 13 i 14 de maig.
I per què quants quilòmetres acostuma a tenir?
80, 80, 300.
Déu-n'hi-do, sí. Han d'estar ben preparats,
sí,
doncs.
Sí, aquests ja estan forts.
Són molts els socis en aquesta entitat?
Pues em sembla que no arribem, però quasi els 400.
Déu-n'hi-do.
No arriba ben bé.
I hi ha un límit d'edat?
No, no. Només falta que tinguin ganes de fer alguna activitat i provar-ho.
Quines activitats es fa al Centre Excursionista Navàs?
Bueno, pues se'n fan moltes i començaré, per exemple, per l'esquí, que és el primer de l'any, que és l'hivern, la caminada popular, la marxa romànica, les caminades a la neu amb raquetes, esquí de fons, la gincama a l'estiu, sortides a caminar a diferents punts de Catalunya, l'escalada, una mica de tot. I llavors doncs, també aprofitem per fer alguna calçotada, arrossos i xerrades en diapositives, com és ara la de divendres, que va venir el Quico i el Joan, que pel cert al setembre marxen a fer un marató al Tíbet allà als 4-5 mil metres.
Déu-n'hi-do. O sigui que hi ha moltes activitats per escollir aquí al centre. Concretament en el seu cas, oi que són tres generacions vinculades al Centre Excursionista Navàs?
Sí.
En deu estar molt orgullós, no?
De moment, doncs el pare, el fill, la neta, o sigui som tres i... suposo que quan es comenci a moure, ara el nen té un any i mig, després doncs, també serà del centre i començarem a caminar.
Molt bé. Josep, vol adreçar algunes paraules al Centre Excursionista o a altres persones apreciades per vostè?
Bueno, des d'aquí a l'emissora agrair a tots vostès per convidar-me a aquest programa i per tots els amics saludar-los des d'aquí, tots els col·laboradors del centre que han fet perquè tiri endavant, i saludo la família i dir a la meva dona que ja pot començar a tirar l'arròs perquè ja començo a tenir gana.
Molt bé, però vostè vol dedicar una cançó a una persona molt especial, no?
Sí, bueno, una cançó a la meva dona i voldria que li agradés el que jo he triat.
Digui el nom de la seva dona.
La Pietat.
Això mateix.
La Pietat li agradarà molt aquesta cançó.
Doncs per la Pietat Ullés tindrem ara la cançó de Salomé.
Seguimos gozando, tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu